Campanada Ràdio, l'emissora del Pallars.
L'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu us dona la benvinguda a La Cripta, el programa setmanal conduït per la Sara, la Núria, la Blanca i l'Aron.
Cada dimarts a Campanada Ràdio.
Molt bon dia, doncs aquí estem un dimarts més amb les nostres amigues de l'Institut Morelló de Sort. Bé, les nostres amigues, l'Aroa, la Núria, la Blanca i la Sara, però amb el convidat setmanal, que en aquest cas és en Guillem, que de seguida ens explicaran. I els programes que ja hem fet aquesta temporada, no he pensat mai a dir-ho, però com sempre també hi ha en Joan Cosme dirigint tot el cotarro, diguéssim, eh? Aquest programa d'avui el presenta la Núria. Endavant, Núria, quan vulguis.
Bon dia, sóc la Sara. No sóc la Núria, sóc la Sara. Aquí estem una setmana més a la cripta. I com ja sabeu, cada dimarts comencem la cançó de la setmana. I aquesta setmana li toca a l'Aroa a veure quin tema se'ns porta. Endavant, Aroa.
Moltes gràcies, Sara, per aquesta introducció. Jo avui us porto una cançó que és de Bad Bunny, que va sortir a principis d'estiu amb l'àlbum de Un verano sin ti. Aquesta cançó va ser bastant hit a l'estiu i bueno, és un dels molts temazos que té Bad Bunny, òbviament. Parle de l'estiu d'una persona que a principis d'estiu l'han deixat. I, bueno, la persona que canta és com si li agradés a aquesta nena i parli una mica de lo seu i de què li agrada. Blanca, què penses d'aquesta cançó?
Jo aquesta cançó pues, m'agrada molt. Bueno, a mi en si m'agrada molt el cantant i llavors pues, aquest àlbum ha sigut tot un èxit i a mi m'ha encantat.
I tu, Núria?
És un hit, en veritat, perquè ja molta gent l'ha escoltat. A part de totes les cançons que porta a l'àlbum, perquè no només és aquesta, clar, és un àlbum de 23 cançons, potser-ho?
Sí.
Més o menys. I, bueno, són bastantes cançons, són molts minuts, 26 cançons, eh? Ai, 23 cançons.
Sí, sí, jo estic allí quan m'estic dutxant, jo m'he fet l'àlbum de Bad Bunny allí, i allí que soni jo allí, cantada de dutxa, apassionadament.
Clar, un moment que tenim per escoltar música, l'escoltem bé.
I en Guillem, què en pensa d'aquesta cançó? L'has sentit o no?
Bueno, jo no soc d'escoltar música, no m'agrada molt. Però, bueno, no sé, si diuen que està bé, després l'escoltaré, suposo.
Ara mateix la podràs escoltar.
Mira, la poso un moment de fons.
Me siento como el sol, ey, cuando te pones un blog, baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, y yo me la pasaría contigo viendo TikTok, hey, déjame. Ojo,
Cervantes.
Sí, tal cual. No ho hagués dit mai millor jo. Bueno, moltes gràcies per posar aquesta cançó. M'heu alegrat el dia. Bueno, ara us passarem amb una notícia del món amb la Núria.
Doncs ara avui, amb les notícies del món, no sé si es podria dir notícia, perquè és un tema que ja s'ha parlat molt durant tots els anys, però els últims anys s'ha incrementat i són les drogues, perquè podem veure en alguns barris de Barcelona que bueno, ja fa molts anys que es veu, però aquests últims anys s'ha pogut notar un increment de que són molt més visibles i no és tan amagat. I també, no només a les grans ciutats, sinó aquí a prop de casa, podem veure que o sigui, no es veuen, però tenim molt fàcil accés en aquest tema, les drogues, i crec que s'hauria de parlar una mica més. Què en penseu? Creieu que les tenim abast de tothom o són més limitades?
Pues jo crec que avui en dia tothom hi pot tindre accés i aquí al Pallars jo crec que no se'n parla, però n'hi ha bastanta, ja que tenim molts llocs on poder fer plantacions i amagar molt bé sense que la gent se n'enteri.
Blanca, no donis idees, home, que si no la gent aquí començarà a fer coses rares. Jo penso que sí que és veritat que tothom tenim fàcil accés a les drogues, ja que, bueno, si ets menor, doncs li demanes a un amic major d'edat i te les compre, segurament.
Però, o sigui, potser fa uns anys es podia dir que no eren, o sigui, no es veia tant, no els teníem de tan fàcil accés. Ara potser, no ho sé, però jo crec que Joan, potser ara els tenim molt més a l'abast i dic, potser s'hauria d'intentar parlar d'això, no sé.
Bueno, ja que m'has interpel·lat, doncs jo crec que sí, que normalment sempre hi ha hagut bastant un accés bastant fàcil al món de les drogues. I quan parlem de drogues, a la vostra edat parlem des del tabac fins a l'heroïna. Uh-huh. O sigui, passant pel cànnabis, passant per l'alcohol, passant per la cocaïna, passant pel MMD, passant per les amfetamines, passant pel crack. Vull dir, crec que és tot un món molt obert i ja estic convençut que no estic en el mercat, però que sí que és fàcil trobar-ne, no? Llavors, estaria bé, per exemple, que féssim com una roda de preguntes o de respostes al tema de dir on està el vostre límit, no? I com que us les trobareu, no? Com reaccioneu? Com heu reaccionat o com reaccionareu si us passa? Blanca, comences tu?
Pues jo reaccionaria negativament perquè el meu germà és al·lèrgic a tot tipus de substàncies d'aquestes i jo suposo que també, i per si acaso no es provaria, per no tindre la mala sort de ser al·lèrgica i que em pogués passar alguna cosa greu. I millor ho deixo... Bueno, estaria bé que ningú provés, però que si hi ha altra gent que ho pot fer. I crec que a ell li senta bé que ho faci. I tu, Sara, què en penses?
Jo penso que tens raó, que ningú hauria de provar aquestes coses si algú li diu no, que està molt bo, que per molt bo que sigui no és el recomanable. Perquè pot ser guai en aquell moment, però després ja no és bo. I tu, Aroa, què penses?
Jo penso que també és veritat que hi ha molta gent que és com que té ansietat o coses així i s'enfoca en... He d'utilitzar les drogues com a mena d'escapatòria. I, bueno, crec que no està bé perquè... O sigui, no és una cosa que puguis curar amb altres coses, si estàs malament.
Sí, és el que dius, Aroa, que potser en aquell moment que després potser et soluciona els problemes, però després quan ja se t'ha passat, les drogues no solucionen problemes, sinó que t'enformen més i al final acaba sent un problema molt gran. Guillem, què en penses de les drogues?
Bueno, jo trobo que és un tema que per la meva madurez potser no comprenc del tot, però òbviament no és bo que te droguis i aquestes coses, perquè una vegada comences suposo que ha de ser molt difícil acabar-ho. I és un tema que s'ha de parlar bé, pensar-s'ho bé, antes d'actuar.
És una addicció, bàsicament, no?
Sí, la paraula clau és addicció, no? Llavors, sí que voldria que miréssiu al vostre voltant i que penseu si teniu alguna persona del vostre voltant que és addicta a alguna substància. Jo us dic que va des del tabac, passant per l'alcohol i passant per drogues més potents. I si això us ha afectat o no us ha afectat i com ho porteu. Qui comença?
Doncs,
Núria.
Jo la meva família he tingut sort i ni els meus pares fumen i no sé la meva germana en un futur, però per ara no. I jo tampoc. Així que l'alcohol també, sempre els m'han dit que no és bo, però amb moderació i poca cosa pot anar bé. No pot anar bé, però tampoc és un nul. O sigui, és el que dèiem fa uns dies, que entre el 0 i el 10 hi ha molt. I jo crec que podem trobar una balança i, a veure, no amb excés, però no cal abstenir-se tampoc.
Sí, sí, tens tota la raó. Pues jo a la meva família tampoc, bueno, potser quan jo era petita la meva mare fumava, però ho va deixar. I ja de tindre-ho més a prop com cannabis o coses així, ja ha sigut pues, un noi amb el que vaig tindre alguna cosa. I pues, veure amb aquesta persona com li afectava allò pues, me va fer reflexionar moltíssim de que allò no és bo. O sigui, no.
No va bé, bàsicament, i potser millor evitar-ho si ho pots evitar, perquè si potser la teva família ja hi és difícil. Tu, Sara, la teva família o algú del teu voltant?
Jo a la meva família tinc un cosí que era addicte a l'alcohol i un dia va tindre un accident i es va com xocar amb un... Bueno, no era un tren, però a la via d'un tren. I va tindre un accident i des d'aquell moment no sé si va tornar a veure o no, però bueno, aquest és un cas que tinc.
Molt bé. I tu, Blanca?
Pues jo, per la sort que tinc, ningú dels meus entorns ni de la meva família té problemes ni amb l'alcohol ni amb el tabac. Fa uns anys el meu pare fumava, però amb moderació, però ja no fuma. I jo també penso que és una cosa que s'hauria d'evitar davant de tot el possible, perquè és una cosa que t'enganxa i no pots saber com reaccionarà el teu cos amb aquestes substàncies.
Bueno, és veritat que aquí ens ha dit els tres casos que tenim que ho han pogut deixar, o per un cas com el de la Sara, que ha tingut un accident, ho ha deixat. Però és veritat que potser l'addicció costa molt de deixar, i si no tens un bon entorn o no tens la suficient energia per poder-ho deixar, potser és molt difícil, perquè jo també, ara que ho penso, tinc dos casos de tabac i un tiet meu ho va poder deixar, però li va costar moltíssim, però amb l'ajuda al final també. I una altra tieta que no ho ha pogut deixar i no serà molt difícil que ho deixi, però també pot incloure que, clar, quan deixes de fumar tens molta més ansietat, potser, depèn de com estiguis en estat físic, potser menges molt i et pot variar la cosa, i no sé, jo crec que això penso que és molt difícil de deixar-ho, però si tens un ajut amb la família pot estar molt bé.
A mi el meu pare m'ha explicat que quan va deixar de fumar hi ha coses negatives que, bueno, et pot causar ansietat al principi, però també hi ha coses molt positives, que li trobes molt més gust als menjars, tens l'olfacte més desenvolupat i coses així que també van a favor teu ja, gràcies a haver deixat aquesta addicció.
Bueno, una última cosa, que ara ja deixarem aquest tema perquè si no avui no acabem, però ficaré dos exemples. Un entrenador d'un equip de futbol, primera cosa, va començar a deixar de fumar i el primer que va agafar van ser els xupa-xups, una cosa molt divertida. També, portant-ho a casa, el meu padrí igual va deixar de fumar puros, no tabac, i va començar amb les joanoles i amb els xupa-xups, i molt divertit, la veritat. Bueno,
mireu, noies, jo sóc addicte a això d'aquí. No sé si ho veieu.
La Coca-Cola, molt bé. Una altra cosa.
Jo sóc addicte a la Coca-Cola. Ara ho tinc bastant controlat, però ja veieu que desapareix o no desapareix. Però jo havia arribat al punt de no poder-me'n anar a dormir si no em bevia una Coca-Cola abans.
Però la Coca-Cola fa l'efecte contrari, no? No et deixa dormir.
Sí, sí, però jo no m'adormia. Jo, si no m'emprenia, no m'adormia.
Ostres. Bueno, i el Riqui ens ensenya el mòbil, que això sí que és un altre tema que no només tu, Riqui. Jo crec que molts de nosaltres i molta gent en aquest món crec que vivim amb el mòbil enganxat a la mà i no ens hi podem desenganxar. És una cosa que ja portem integrada a nosaltres.
Però està molt bé tenir un compte, perquè és això, és el que deia el Joan, la paraula clau és addicció. Hi ha les drogues més dures que alteren la nostra personalitat de manera més directa i més notable i al moment, i per això són més notables i per això estan prohibides i aquestes coses.
Clar, però les que no es veuen...
Clar, exacte. El problema són les addiccions en general, fins i tot les que no ens n'adonem. Molt bé.
Bueno,
endavant.
Pues, acabem aquesta secció perquè si no acabarem avui. I continuarem amb la Blanca, que ens porta el convidat. Ja ha parlat una mica, però bueno.
Bon dia a tots. Una setmana més porta un convidat nou, que en aquest cas és el Guillem. Bon dia, Guillem.
Hola, bon dia.
Pues avui l'entrevista parlarà sobre l'accident que va tindre el Guillem fa uns anys. Què ens podries explicar, Guillem, d'aquest accident?
Bueno, com bé ha dit, va ser fa uns anys, va ser l'estiu d'acabar sisè, antes d'entrar a l'ESO. I bueno, tot va començar un dia que vaig anar a treure a passejar el meu gos i anar a comprar pa, i el meu gos m'ha tirat al terra i m'ha estonat un cop molt fort al cap. Llavors, jo no me ben recordava de res, i bé, un dia me vaig despertar a l'Hospital de Barcelona i me van dir que em van portar des de l'helicòpter des de l'Hospital de Lleida. I bueno, els doctors van estar investigant i tenia fallos a memòria i coses d'aquestes, però encara no saben què és el que em va passar.
Per el que m'has pogut explicar, tu no ets conscient de les accions que feies ni te'n recordaves de res del que feies, oi?
al principi no, després ja vaig acabant recordant de tot, però sí, no, m'oblidava de coses.
I més o menys quants dies vas passar ingressat?
Una setmana, quasi dos.
Sí, jo sóc conscient de que el Guillem ho va passar molt malament, ja que la seva mare m'ho anava explicant, ja que viu al meu poble, i a mi em va explicar que li agafaven atacs de ràbia i intentava pegar a tothom, i allò t'espanta molt. Oi, Guillem, que t'agafen aquests atacs?
Bueno, aquests atacs m'agafaven jo estant inconscient, que vaig estar tres dies inconscients i em van dir que em vaig ficar molt agressiu. A les vies que em ficaven per poder alimentar-me, me les arrencava i, bueno, i això.
Hosti, pues, quin cas més delicat. En concretament, en quins hospitals vas estar? M'has dit que has estat a Lleida.
El de Lleida no me'n recordo, però a Barcelona... No me'n recordo.
Al Sant Joan de Déu?
No.
Bueno, doncs... Pues, no sé. Avui en dia t'ha deixat alguna seqüela, aquest problema que vas tindre?
Bueno, això... No ho he comentat amb ningú encara, però moltes vegades se m'ube la vista, tinc un tic raro al cap i crec que és d'allò, perquè antes no em passava.
Pot ser, bueno, això mira tu al metge. I...
Doncs una cosa, Guillem, jo em va passar una cosa amb la memòria, també vaig tindre un cop de cap, però és una mica estrany quan t'oblides de... O sigui, no pots recordar el que et va passar. No et vas sentir com una mica estressat de no poder recordar el que t'havia passat i de que tens un lapsus de temps en la teva memòria que no saps el que et va passar?
Bueno, sí, però això va ser al principi. Després ja estava com més normal, tranquil.
I tu creus que ha sigut culpa del gos? Quina raça de gos tens?
Un shih tzu.
Bueno, pues no va ser culpa del gos. Va ser perquè no és gaire gran, no?
No, és bastant petit, de fet.
Bueno, alguna de vosaltres teniu alguna pregunta per fer-li al Guillem sobre aquest accident que va tindre?
Jo no, bueno, ja m'ha quedat tot clar i al principi no me'n recordava de l'accident que li va passar a Guillem, però ara sí, bueno, perquè crec que te va passar abans del Covid, no?
Sí.
Al 2019 o 18?
2018 o 19, sí.
Ah, vale.
A mitjans de 6, sí, jo me'n recordo que vas estar dues setmanes, dues setmanes més, que estàvem fent 6è i dium on està el Guillem, i després la Blanca va arribar a classe i ens va començar a explicar. I, bueno, ens vam donar un bon ensurt i vam estar pendents un temps de tu.
Sí, a mi em va impactar molt això, perquè la teva mare li va explicar a la meva mare i jo em vaig quedar com molt impactada sobre què t'havia passat i, bueno, jo anava trucant al Guillem a l'hospital per veure com està i com se trobava. I ell, al principi, no era conscient de que estava parlant amb mi. I a mi això pues, em preocupava molt, perquè què li passarà al Guillem? Se'n sortirà d'aquesta? I, bueno, Guillem, esperem que no te passi mai més alguna cosa així. I, bueno, ara us passo amb les notícies d'esports i cultura amb la Sara.
Hola, bon dia. Avui us porto una notícia sobre els esports. I és una notícia que no sé si compta com a notícia perquè va passar el dilluns passat, el 17 d'octubre, però no em vaig adonar quan la vaig fer i, bueno, ara us la dic. La capitana del Futbol Club Barcelona, l'Alessia Putellas, ha sigut nombrada com a millor futbolista del món tras haver guanyat el triplet amb el Barça. Putellas ha guanyat el Balón d'Oro per segon any consecutiu gràcies a l'esport, la disciplina, la constància i el saber reinventar-se. Luis Suárez també va guanyar un Balón d'Oro i ja no està al sol perquè ara l'acompanya Putellas. Vosaltres coneixeu a aquesta jugadora? Penseu que es mereixia aquest premi?
Doncs sí, l'any passat ja en va guanyar un, o sigui, és el segon que guanya i crec que és un referent per totes les noies que vulguin jugar al futbol. Bueno, això. I lo de l'altre jugador també està molt bé.
Jo amb aquesta dona l'he vist, bueno, a un dels últims partits que ha fet el Barça ensenyant el seu trofeu i amb molt orgull, la veritat. Crec que és un model a seguir perquè no sé si... A part de que jugué molt bé, no sé.
Jo sí que m'interessa una cosa. Sobre, veieu alguna diferència pel que fa a la qualificació ètica, de com es comporten? Doncs de les futbolistes top dones respecte als futbolistes top homes? Penseu que les dones que s'ho han hagut de currar més potser doncs, després tenen una actitud més humil o com ho veieu?
Bueno, és això, que potser com que el futbol femení no està tan visibilitzat, és més com més referent i més, perquè d'homes ja n'han guanyat molts de trofeus i així, en canvi l'Alexia Putellas ja és el segon any que el guanya i jo crec que és un exemple de superació perquè fa poc es va fer mal i ha pogut continuar i sempre amb una rialla a la boca intentant superar-se ella mateixa i continuar. Bueno, això és el que diria jo d'ella. Què en penseu vosaltres? No sé.
Jo sobre aquest tema no puc parlar gaire perquè no estic molt endinsada sobre el futbol i encara menys sobre el futbol femení, però jo crec que per ser una dona està molt mereixut el que ha tingut i que espero que guanyin moltes més dones i que en guanyin molts més.
Moltes gràcies, Blanca, pel que has dit. No, jo crec que el futbol femení està molt... infravalorat i per això dius que saps poc de futbol però saps menys encara del femení i crec que ha de tindre més visibilitat perquè jo crec que és la primera dona, bueno, no sé si és la primera dona en guanyar aquest Baló d'Oro, però n'hi ha molt poques comparant amb els homes i això no pot ser perquè n'hi ha d'haver igualtat. Aroa, vols dir alguna
cosa? Bueno, jo crec que més que igualtat potser si no han guanyat tants premis. Bueno, sí que són bones les del Barça també, però clar, és com han de passar una sèrie de partits guanyats i tal per guanyar aquestes coses i allò. I bueno, el Barça ha passat més que les dones.
En Guillem, què n'opina?
Bueno, jo opino que les dones en aquest sentit s'han d'esforçar més per tindre el mateix reconeixement que l'home. I això és bastant injust, ja que tots som iguals i ningú hauria de tindre avantatge sobre algú altre. I bueno, i està molt bé que així he pogut guanyar, no sé el que és, perquè jo al món de futbol no estic res endinsat, però que està molt bé, saps? Que ja el món se vagi adaptant a la igualtat i que doni reconeixement a les dones tant com als homes.
Molt bé, ha guanyat la pilota d'or, que és el que la qualifica, diguéssim, com a millor jugadora de futbol de la temporada anterior. Creieu que una dona s'ha de comportar millor quan és un personatge públic que no pas un home?
A veure, potser els estereotips potser sí que diuen així, però no crec. O sigui, el futbol és un esport, no té gènere, que diguem. I potser sí que s'hi ha hagut de comportar, o sigui, el món diu que s'hi ha de comportar més bé que un home, però jo crec que pot tindre els mateixos moments de dir, bueno, doncs ara no estic i ara estic. O sigui, però ella ho ha fet veure d'una altra manera, de que ha tingut lesions, ha patit coses i ella encara està aquí. O sigui, té una rialla a la boca per totes les noies, xiques que estiguin aquí, que vulguin jugar al futbol i que estiguin... Bueno, doncs jo ho he aconseguit, perquè no ho pots aconseguir tu també, no? Bueno, això ja està.
Molt bé, Núria. Doncs aquesta ha sigut la notícia d'avui i ara us passo a la Blanca, que avui té una nova secció.
Avui us portaré una nova secció. A més de fer l'horòscop, us faré paraules noves d'avui en dia i començarem amb una paraula que estan dient molt avui la joventut, que és de chill, que és una paraula anglesa que vol dir fresc o fred, però nosaltres no li donem aquest significat. Nosaltres li donem el significat d'estar tranquil o estar relaxat. També tenim...
Per exemple, una frase on utilitzaries chill.
Estic de chill.
Sí, no es fica en una altra cosa, és com que, o del chill, que vas, que tens una cosa a fer però la pots fer tranquil, que no cor pressa.
Per exemple, una frase.
Bueno, estic ara... de chill, bro. No.
Clar, és que no se pot fer una frase, aunque ara ha sortit no. Com...
O sigui,
una,
sí.
Com una nova expressió per la paraula chill, que seria com, és broma. O sigui, tu li fas alguna cosa a una broma... i li dius de chill i és com de broma també.
I també si, per exemple, tinc un examen però el porto bé del chill, saps? És com, vaig tranquil·la.
També tenim la paraula estalquear, que és una paraula que diu que una bueno, que vol dir que una persona utilitza les redes socials per espiar o vigilar alguna persona que t'agrade que no el pots accedir fàcilment.
Jo volia fer una pregunta amb aquesta paraula. Heu estalquejat amb algú últimament?
Últimament sí, però bueno, no hi ha gent famosa que, bueno, és el meu crush, o sigui, aquesta gent sí, però gent del meu entorn no. I tu, Núria?
A veure, jo la veritat sí, però no del... Hombre, clar, sempre hi ha algo, no? Però també estalquejar, no només és mirar el seu perfil, potser un dia no trobes el nom d'una persona i pots fer una mica de FBI, o sigui, potser tens el seu nom només i és intentar estalquear altra gent com per trobar el seu Instagram, la seva compte, el seu... d'on és, o sigui, és com un complex de FBI, no, Aroa?
I l'has acabat trobant a la persona?
Sí, la veritat que tinc uns encerts molt guais i quan em demanen a algú ho acabo trobant.
Jo us explicaré una intimitat d'institut, ara que no ens escolta ningú, i és que jo de vegades també he estalqueat, perquè en versió ballaresa és estalquear, ens hem de menjar la jota, eh? I sabeu quan ho faig? Quan ens arriba un professor o una professora nova. Llavors, és inevitable. O sigui, com que tenim el seu nom, doncs penses, va, a veure com és, almenys veure com, quina cara fa, no? I, com... I llavors doncs el busques a Facebook o el busques a l'Insta, no? Per saber com és, no? Per dir, bueno, almenys que quan entri per la porta, doncs que puguem saber qui és. Què et sembla, Sara? Fai ben fet o no?
Sí, jo també ho faig perquè aquest estiu em va arribar la notificació del Classroom de que tenim una nova professora de socials i la vaig buscar per Instagram. I no sé si era ella o no, però em va sortir el seu nom i llavors doncs sí.
Bueno, però és que això també està bé, saps? Perquè és com trobar algú, saber qui és, tens la intriga de què és aquesta persona, pot estar guai, vull saber més d'ella.
Sí, bueno... Pots arribar a acabar saber més o tampoc tant, perquè realment les persones a les redes socials solament mostren el que volen mostrar i el que no, doncs no.
Si veiem la part positiva de la persona i no realment el que és ell. Bueno, i tu, Núria, què en penses?
Bueno, no, jo volia preguntar-vos a vosaltres, el Ricky i el Xavi, heu estalquejat alguna vegada algú?
Jo sí, jo he estalquejat alguna vegada... el Xavi va estalquear un dia quan vam pensar en fer això de la ràdio, el vaig estar investigant i a la competència sobretot, jo ho faig servir com una eina per analitzar la competència, a mi em funciona.
Està molt bé això.
Jo en Ricky no el vaig haver d'estalquejar perquè jo ja el tenia vist, però sí, alguna vegada sí que ho he fet. Amb un crush no, perquè no teníem aquestes eines a l'època. Sí que teníem Facebook, però tampoc era... No era tan habitual, no era tan fàcil trobar la gent abans, perquè no en tenia tothom. Però sí, alguna vegada sí que ho he fet, pel mateix que diu el Ricky, per analitzar la competència. De fet, us he de dir que quan estàs estudiant... Jo en els estudis he tocat bastant el que és relacions públiques i publicitat i aquestes coses, i són eines que t'ensenyen a fer-les servir per això, per estudiar la competència. No en diuen estalquejar, però és això, és analitzar la competència.
Bueno, doncs hem trobat una altra manera d'estalquear, bueno, un altre significat. O un altre ús, més ben dit.
I hem après un mètode de trobar persones, que és el de la Núria.
Sí, sí.
És que, a veure, complex de FBI és només saber el seu nom i, o jo què sé, fico un exemple. Algú i jo faig esquí i potser trobo algú que va super tapat. Ara va amb el casco, tal, no sé què. Em diuen el seu nom perquè pregunto. Sé el seu club. Amb això ja ho puc trobar. Què creieu? Que ho he trobat alguna vegada o que no?
Sí, coneixent-te, tu sent insistent, no hauràs parat fins a aconseguir aquesta persona inexistent, no, que no sabies la seva identitat.
Que no acabis sent policia, eh?
Sí, no, sí. La veritat que no, millor que no.
Bueno, i en Joan, pues... l'heu stalkejat mai, en Joan? Stalkeat?
Jo el Joan no.
Jo sí que li he stalkejat el Twitter.
El Twitter, que el Joan...
Veure què penjava... I, bueno, de vegades ho faig.
De fet, és veritat. Jo, normalment, des del centre, tens una actitud molt... amb les xarxes una mica, doncs, vigiles, no? Vigiles, no el que dius, perquè per mi són espais de llibertat i jo no vigilo amb el que dic, però sí que a vegades si algun alumne et vol seguir, doncs jo personalment jo els deixo que em segueixin, no els bloquejo ni res. Després, doncs, bueno, també pot servir perquè la gent aprengui a fer un ús de les xarxes potser un pèl més correcte, no? O sigui, jo, tampoc no fas classes allà, però sí que quan saps que et segueixen alumnes, potser vigiles més amb segons quines pràctiques que a vegades doncs, en les xarxes doncs no són totalment recomanables. Mm?
Clar, tu vigiles amb això perquè al final ets professor, però vosaltres, noies, entre vosaltres, com que sabeu que hi ha aquesta possibilitat de que algú us estalquegi, vosaltres vigileu amb el que dieu a les xarxes?
Doncs pot ser... Bueno, és que no diem tant, és el que pengem o el que la gent vulgui veure. Potser, clar, hi ha moltes maneres de que no vegin... O sigui, és com... Potser, si no vols que una persona ho vegi, tens moltes maneres de que no ho vegi aquella persona i potser la gent que et segueix és la que vols que ho vegi i amb la que tens més confiança. Potser és això. I jo crec que és fàcil, no, Arba?
Sí, jo crec que és fàcil perquè... Per exemple, si penses una història a Instagram, tens l'opció d'ocultar a algunes persones.
Potser amb algú que no tens tanta confiança et ve de gust penjar allò. Si no vols que ho vegi, és fàcil de dir, pues no, la veritat és que no. O si tens la compte privada. Sí que és veritat que s'ha de vigilar perquè al final pot arribar molta gent, però si tu no vols que ho vegi una persona, és fàcil que no ho vegi, en veritat.
Sí, avui en dia tenim molta facilitat per evitar que algú... no vegi el que vols penjar i, al contrari, que altra gent vegi el que t'interessa. I, bueno, passem a una altra paraula, que aquesta no és tan nova, que és picar algo, que vol dir robar alguna cosa. Jo crec que aquesta paraula no l'havia... Bueno, l'he sentit, però no tant a la joventut, només als meus pares o coses així. Vosaltres l'havíeu sentit, Joan?
No, jo el tema de picar era més quan vols menjar alguna cosa, no? Però en el sentit de robar alguna cosa no l'havia sentit.
Sí, la veritat és que quan he llegit les paraules abans, jo també havia pensat, sé el que vol dir els dos sentits de picar, però al principi he pensat, és picar algo d'un vermut, tal, no sé què. Però ara que ho diuen d'aquesta manera, sí que havia sentit alguna vegada, no ho faig servir tant, però sí que és veritat, de picar algo de... com del pick-up d'anglès, saps? D'agafar i no dir res, saps? És com... m'han picat un boli. És com que ja no el tornaràs a veure perquè te l'han robat, entre cometes.
El que fan els nens de la classe que aquí té, desapareixen els bolis i tens que comprar més perquè aquí no te'ls torna ningú.
Sí, ja, a mi em passa. Quan li deixo un boli a la Sara o a la Blanca...
El Guillem sempre... diu que no, eh? El Guillem diu que no.
El Guillem no, però n'hi ha altres. Si no... A mi el Roc me n'ha picat més d'un, li torna a mi i em diu no, jo no te'l torno.
És que bàsicament li'n deixes perquè no en té, però perquè no em vol portar, perquè algun de classe no porta ni estuig, se li ha de deixar sempre. I no és que te'l piquin, com te'l robin, és que a vegades fins i tot ja no saben ni on l'han deixat. I dius, però si són els meus bolis!
Doncs molt bé, sembla que aquesta paraula clarament ens ve de l'anglès, eh? Seria del pick-up, no? Que quede com picar o picar en català, sí? Va, en tens una altra també, no?
Sí. Tinc la paraula bro, que avui en dia està molt visualitzada entre la joventut, que és com dir als, bueno, als seus amics, es diu, ei bro, que no sé quantos, pues és com dir amic, però no, com més carinyós, més brusco.
La veritat que a mi no m'ha agradat aquesta paraula mai, és com, és una mica més, m'agrada dir més amic, no, bro? Tu què et sembla? És que a mi...
Sí, bueno, però la paraula bro vindria també de l'anglès de brother, de germà.
Clar, de germà.
I, bueno, per exemple, a Sud-amèrica utilitzen molt germà, hermano, saps?
Claro.
Aquesta expressió.
Sí.
I suposo que ve d'allí. Què més ens portes, Blanca?
Pues tinc la paraula xisme, que jo la utilitzo molt, que és com... és un comentari o alguna notícia verificada que creus que entre la gent pot causar sensació que normalment és negativa i de crítica.
Però és que a vegades també pot ser que no sigui un xisme fake, que també ve de l'anglès, que no és veritat, però vols fer una mica de mal a la gent i dius una cosa que no és veritat, però que la gent se'l pot creure perfectament i pot fer mal també a vegades.
Notícia no verificada, eh? Sí. Vale, vale. Doncs sí, això seria una xafarderia, no? Seria la paraula que utilitzaríem sí. En català. De fet, és una paraula castellana, xisme, eh? Vull dir que està al diccionari. No és, no seria... Aquesta sí que no vindria de l'anglès, no. D'acord? Sí, en tens alguna més?
No, ara obriré...
Però jo n'he sentit una. Avui he utilitzat molt la paraula crash, el meu crash. Jo penso que deu ser el crash. Deu ser... Què és el crash, Sara? Crash. Ens ho expliques? Que és... I explica'ns si tens algun crash.
És una addicció, també.
Crash és com li dius a la persona que t'agrada. El meu crash, la persona que t'agrada. I jo sí que tinc crash.
És...
Qui és el teu crush, Sara?
Un noi.
No se pot saber la identitat d'aquest noi?
Crec que no.
Però també és...
Per què no? Ara, bueno, preguntis més que tu ja ho saps.
Vale.
És també, però crush és com la persona idealitzada, no? És com... Pot ser un crush que coneixes en persona, però també pot ser una persona que no veuràs mai, però... O sigui, tu la coneixes... però ell no et coneix a tu. També pot ser això.
Crec que això seria més amor...
L'amor platònic.
Claro.
Jo també tinc crush, però el meu crush és un famós, que és el Riqui Puig. Que...
Amor platònic.
I love you, Riqui Puig. I tu, Núria, no en tens cap?
Jo, la veritat, que si ho penso, no. Però Riqui Puig el tens una mica lluny, no? Perquè està als Estats Units.
Sí, ara se m'ha anat. Abans el tenia aquí més a propet al Barça, però ara se m'ha anat ben lluny. No deu tindre por de que el cas alguna tarda per Barcelona.
El pesquis.
Per què? Què li passaria si el cassessis una tarda per Barcelona?
No passaria res perquè pot haver problemes perquè és major d'edat, però bueno, allí us podeu quedar amb l'intriga del que passaria. I ara passem amb la gran secció que tenim nosaltres, que és la bústia de l'amor, amb la Núria i amb l'Aroa.
Bueno, avui, Aroa, se'ns quedarà una mica curta la secció, perquè només tenim dues coses. Comences tu, Jasmin?
Vale, començo jo. Bueno, ho han posat en castellà, però ho tradueixo, vale? M'agrada un noi, però noto algo raro amb el seu amic.
No entenc aquesta. Tu la tens una mica?
O sigui, crec que vol dir que li agrada una persona, però que potser està tontejant amb el seu amic, no? Suposo.
Sí, però llavors per què tontejaria amb l'altre si li agrada el seu amic? No, la veritat és que no.
No et diu això. Jo crec que és un noi que li agrada el seu amic, però el seu amic està tontejant amb una noia i potser allò li crea intriga de que si del seu gènere, que potser ho fa perquè l'altra persona se senti més atragut per l'altre, com dient, posant-li celos perquè s'enganxi més a ell. I tu, Aroa, què en creus? Creus que és això?
Bueno, això són coses que poden passar també, que dues persones estan flirteant i que pues, a tu t'agrada una d'aquelles dues persones. Però, o sigui, crec que, no sé, que se n'amora teu algo perquè...
Una mica estrany.
És com un amor
no vist, o sigui, és com un amor que no passarà perquè és una mica difícil.
Però què li recomanem? Què li recomanes, Aroa?
Li recomano que estigui alerta quan deixin de flirtejar i que ataqui.
O si no, que no esperi molt i se'n busqui un altre, perquè, com diuen en castellà, hay muchos peces en el mar.
Exacte.
Bueno, aquí hi ha una mica una de molt rara. No rara, que pot passar, però que és una mica inusual. Soc alumne i em sento molt atragut per un professor de quart d'ESO. Què he de fer? Sóc un alumne i em sento atragut per un professor. Què he de fer?
Però és un... Qui us ho signa? Un noi o una noia?
Diu alumne. Diu alumne, no és ni alumne, o sigui, en general.
No binari, exacte.
Jo veient que aquí ha posat un subnom, que és de Rosa de Foc. No sé, a veure, qui serà aquesta Rosa de Foc?
Per tant, si és la Rosa de Foc, deu ser una noia.
O no.
Sí, podria ser, és veritat, podria ser no binari també, sí. No. Bueno, va, doncs què passa quan un alumne se sent atret per un professor o per una professora? Què li recomaneu?
Jo ho he vist triomfar en alguns llocs, per exemple. Sí, l'alcalde, no, el president de França es va casar amb la seva professora. No sé, però és veritat que eren més grans, però es porten 10 anys.
A més, no és el mateix estar a la universitat i ja tu ets major d'edat i la professora també, que està a l'institut, que com a màxim tenen 16-17 anys, amb professors de, durant aquest institut, mínim 20 anys.
Bueno, no ho sé, li hauríem de preguntar. Hauríem de... Quan fem la secció professors, que aquí inclueixo que ja vindran els professors aquí a la ràdio, ja sabrem qui és el més jove i qui és el més vell de tot l'institut.
Bueno, jo volia afegir una cosa que no és cap noteta, però s'ha creat un Instagram que parle de cotilleus del Pallars. Vosaltres què en penseu d'aquest Instagram?
Pot acabar molt malament. Jo només ho deixo dir.
Jo penso que la persona que ha creat aquest Instagram s'avorreix bastant a casa perquè per estar tot el dia publicant els cotilleus, com es diu la conta, a Instagram allí tot el rato, no sé. Crec
que... No, sí, és veritat que la gent està molt avorrida perquè... És una interacció de... Potser el que té la compta només la va crear i només ha de penjar les coses, però aquí s'hauria de vigilar una mica.
Sí, n'he sentit parlar d'aquest compte d'Instagram. És el compte, no la compta, eh? El compte d'Instagram que parla de xafarderies dels instituts del Pallars. No, no fica noms d'instituts. Bé...
Són dels alumnes, eh?
Sí, sí, sí. No, però això pot ser problemàtic perquè es poden explicar coses de gent que és menor. I llavors, doncs, em sembla que els hi han tancat un primer compte i que ara han obert un segon compte. I llavors, no ho sé, això sempre és perillós, però normalment si són coses... Si només que s'envia un avís que s'estan explicant coses de menors i tal, normalment els hi tancaran sempre. I jo et dic que és molt difícil lluitar contra això perquè les xarxes també són un espai de llibertat. Seria com un gran bar on surt algú i diu una animalada, saps? Bueno, a més, una mica amb les llums tancats, no? Vull dir, perquè ningú ho pot fer de forma anònima, no?
És tot anònim. Bueno, pots saber si ho fas o li preguntes a una amiga, tu has penjat? I li diu que sí, vale, però és tot anònim. La compta és anònima... El compte és anònim perquè no sap qui l'ha creat, o potser sí, alguns potser ho saben. Les enquestes són anònimes i potser al final pot acabar fent una mica de mal, perquè si surt el teu nom allí dius, però jo perquè, si faig coses perquè em venen de gust, no perquè les pengin la gent.
Bueno, pot fer mal, però també pot... tot té una part positiva i una part negativa, que aquí en parlen la gent que potser l'altra persona en què t'han emparellat es dona compte, i potser sorgeix una parella, jo ho deixo allí.
Sí, Blanca, però crec que... O sigui, jo, per exemple, estic en contra de la conta perquè... I no sé si vosaltres, perquè ha sortit el nom de les quatre.
Sí, sí, totalment. Jo crec que no cal que surti el meu nom perquè jo faig les coses que faig, les faig per mi, no perquè la gent se n'enteri, bàsicament, perquè em venen de gust.
Exactament. Crec que, clar, la vida personal de les persones... Si és teva i no ho vols explicar, crec que és privat i tens el dret de no...
Jo penso el mateix, que en aquest cas que som nosaltres quatre ens han sortit els nostres noms, que en cap moment ens han preguntat si la nostra opinió i si volíem sortir amb aquestes comptes, hi ha coses que estan dient que no són veritat realment. No sé, jo què em penses, Joan?
I és això del xisme, que la gent s'ho creu i no ve de gust, la veritat.
Bueno, jo, si fos a vosaltres, ho tindria claríssim. Jo denunciaria el compte i ja està, i el tancaran. Sou menors i que s'estan explicant coses vostres i ja està.
Jo ho estava mirant mentre ho comentàveu i estan els dos comptes tancats.
Sí, són privats, però si els hi demanes sol·licitud,
te
l'acceptaran, crec.
Zero
i
post.
Després, què?
No tenen cap publicació.
No són publicacions, són històries.
Vale.
Sí, i després, bueno, al cap de... Ho han penjat i al cap d'una estona sí que tu els hi pots demanar si la poden borrar. No sé si et faran cas, com a mínim a mi em van fer cas. I això és l'únic que m'agrada, que si tu no vols sortir, te la borren.
Sí, per exemple, a mi, bueno, que m'és igual que publin coses, perquè al fin i al cap el que van publicar eren mentires. Bueno, va haver una cosa que no m'hi va agradar i els hi vaig demanar que ho borressin i ho van borrar.
Jo també vaig demanar que em borressin, però no em van fer gaire cas, que realment el que em van dir meu tampoc és d'una altra cosa, que solen van emparellar amb una persona de la meva classe, i bueno, que una persona me va, bueno, me va, com diguem-ne així, fer cruz i ratlla allí en públic, que posaran blanca d'espot i, bueno, a veure si els tanquen aquesta compte i deixen de parlar de coses que no els incumbeixen,
bàsicament. Doncs
pues bueno, aquí acabaríem la ràdio d'avui. Us deixem amb la Sara, que us diu el que ha passat avui i com l'acabem.
Moltes gràcies per escoltar-nos com la setmana. Tornem d'aquí a dues setmanes perquè la setmana que ve és festa i gràcies a tots.
Adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Segueix-nos a Instagram. Segueix-nos a Twitter. Segueix-nos a YouTube. Segueix-nos a iVoox. Segueix-nos pel carrer.
L'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu us dona la benvinguda a La Cripta, el programa setmanal conduït per la Sara, la Núria, la Blanca i l'Aro.
Cada dimarts a Temperada Ràdio.